cardinales. Como si Mars quisiera bailar el Mozambique o fueran abolidas todas las soledades. La noche es un sencillo complot contra la muerte y hay mulatas en todos los puntos cardinales. Hay mulatas en todos los puntos cardinales.
Són les 12 en punt del migdia, obrim segona hora de programa, una segona hora que ens portarà el Canta Notícies amb en Ramon Manent i la seva guitarra. A veure quina actualitat ens acosta avui. També ens visitarà la Susana Bosch del Punt Òmnia, avui parlant de la llista Robinson. La coneixeu i esteu a dintre? Avui en coneixerem tots els detalls. També ens visitarà la Cora Rossell, en aquest cas a la secció dels dramàtics, i parlant com viure a dalt de l'escenari. Ens en donarà tots els detalls i acabarem a amb en Joan Brugués i rentant plats. Però en primera instància, sempre fem un repàs a la informació local. I ho fem amb l'Abel Font. Bon dia, Abel.
Bon dia, Cris.
I cap on va l'actualitat escalenca d'avui?
Cap a les mascaretes que llançarem a la paperera.
Sí? Bé, no, als exteriors, només.
Bueno, no teniu mascareta d'exterior i mascareta d'interior?
Tu sí?
No.
Ah, val, jo tampoc.
Però en tot cas sí que recordarem això en l'obertura de l'informatiu d'avui.
Què passa amb les mascaretes?
L'ús de la mascareta a l'exterior deixarà de ser obligatori dijous vinent, dia en què també es permetrà la reobertura de l'oci nocturn a Catalunya. El tancament de bars musicals i discoteques, de fet, era l'última restricció vigent de les que s'havien imposat just abans de Nadal.
Per tant, ens quedarà només la mascareta en interiors, de moment.
De moment.
De moment.
I de mica en mica, doncs, sembla que podria ser que anem recuperant normalitat per sisena vegada.
Per sisena vegada.
És a dir, estem...
ara baixen els indicadors,
Ara comencen a baixar els indicadors d'aquesta sisena onada que ens ha blai el cor des de festes.
I tant.
El brot de grip aviària detectat en una cigonya morta als aiguamolls de l'Empordà fa que s'intensifiquin els controls de viram en totes les explotacions avícoles dins un radi de 10 quilòmetres. Uh-huh. I a tots aquells que tingueu aviram, entre els nostres oients, doncs, qui no té una dotzena de gallines a casa?
Tothom les té, no? I tant, clar.
Vull dir... des del departament sí que s'estan fent visites formals a totes les instal·lacions que tinguin aviram, ja sigui per consum propi, ja sigui instal·lacions d'àmbit industrial.
Sobretot diguem. Perquè no es vinculin amb els salvatges, també, no?
Que no es barregin.
Que no es barregin.
Mm. La finalitat d'aquests controls és això, diu, és evitar cap contacte directe ni indirecte de les aus de corral amb aus salvatges. Va, Portal Blau, què fa que vam fer el primer avançament de programa?
Aquesta setmana, dilluns, no?
Doncs jo te diré que se'ls hi ha escapat un altre concert.
Un altre?
No se'ls hi ha escapat.
Ens han posat un caramel més a la boca.
Sí. Ets d'instruments clàssics, digues-li, tipus violí?
No molt, però bé.
Però si jo te dic ara Malikian,
Sabràs
de quin pal anem.
Sí.
Doncs ara Malikian tornarà a Portal Blau.
Oh, molt bé.
I com que aquest senyor s'ha fet popular de tal manera aquí a casa nostra i a tot el món mundial, doncs l'última vegada que va venir, si no recordo malament, va actuar a la Mar d'en Manassa. Uh-huh. Aquest any ho farà al Fòrum Romà d'Empúries.
Carai, més públic, doncs?
Uh-huh. I quan es programa el fòrum és perquè els organitzadors deuen pensar, home, té prou tirada com per portar-lo a l'escenari gran, a l'escenari noble del festival. I és, jo trobo que és interessant, és prou significatiu que un instrumentista de violí pugui liderar un concert per a milers de persones en un espai on la música clàssica, que diem, no és pas que sigui el més multitudinari o el més popular.
Però allà Empúries això hi quedarà, com en ell el dit.
Va, doncs no se l'han pogut guardar més dies i han dit què, obrim o no obrim? Va, deixa-la anar. I han deixat anar l'arreuixat aquest ara a l'Ara Malikian, que si l'heu vist, sabreu de què estic parlant. Si no l'heu vist, sisplau, aneu a veure'l. Premsa local. Ja és als quioscos l'últim número de la revista L'Escalenc, corresponent als mesos de novembre i desembre. Arriba amb espais dedicats especialment al pintor Ramon Pujol Boira. La nota de successos, la nota desagradable, però diguem que positiva, és que han detingut a L'Escala l'autor, diguem encara el presumpte autor perquè no està condemnat. Doncs detenen a L'Escala el presumpte autor de l'agressió sexual a una dona de 95 anys de Figueres. Els Mossos li seguien a la pista, el detectaven ahir a la tarda a L'Escala i automàticament el van detenir perquè, a més, va reconèixer els fets. Anunci o un avís per a navegants o avís per a la gent que està a casa al barri de l'Avinguda Girona, Avinguda Ave Maria i un grapat de carrers que ja recitarem després en el cos de la notícia. Dilluns vinent s'ha programat un tall de llum a diferents carrers del municipi centrat en els que entren i surten a la plaça de les escoles, diguem-ne, i el seu entorn. L'aturada serà de 8:45 del matí a les 12 del migdia. Cap de setmana, esports, futbol, bàsquet i tennis de taula, equips sèniors, juguen tots a casa. El futbol rep la visita del Mataró, setè classificat. El tennis de taula juga a casa contra el Visit Pontevedra. El sènior femení de bàsquet s'enfronta al Torelló i el sènior masculí buscarà la novena victòria contra el C7B. A banda d'això que són els equips sèniors, relacionarem també la resta de partits que juguen a casa a la base, tant el camp municipal d'esports de la Muntanya del Pastor com el pavelló municipal de l'esport. Recull d'agenda d'activitats, com el taller de robòtica d'aquesta tarda a la biblioteca, com l'excursió de geologia demà al matí, o l'exposició del Petit Príncep als Aiguamolls, les pintures que il·lustren aquell llibre demà a la tarda. En parlarem amb una mica més de detall a l'agenda d'activitats. Per arrodonir-ho tot, el temps. Previsions amb Sergi Corral, que diu anem de cara a un cap de setmana amb més núvols, sobretot demà dissabte. Amb aquests núvols, la temperatura migdia i tarda, que tot el que portem d'any dèiem que era tan i tan agradable, doncs ho serà menys.
S'ha acabat, això. De moment.
De moment. Demà no serà així. Demà passat, tampoc molt. Veurem la setmana vinent, què ens depara. La caixa dels trons, mai més ben dit, s'ha d'anar obrint setmana rere setmana. És a dir, amb aquests núvols, la temperatura migdia i tarda quedarà una mica més curta. Després de l'informatiu Esports, en zona mixta amb Ivan García.
Doncs a partir del punt horari de la una del migdia t'esperem, anava a dir entonces, t'esperem llavors, Abel, moltes gràcies.
Fins a llavors, doncs, fins a la una.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
Canta Notícies. L'actualitat d'ací d'allà, a ritme de Ramon Manem.
Doncs una setmana més tenim ganes d'escoltar l'actualitat de manera cantada, amb guitarra i veu de Ramon Manent, i per això el saludem ara mateix. Bon dia, Ramon.
Hola, bon dia, Cris.
Preparat aquí, ja amb guitarra en mà.
Sí, amb la metralleta a punt. Ai, no, és una
metralleta. La metralleta. Ramon, el Canta Notícies, t'haig de donar l'enhorabona, perquè Pujol Boira et van convidar, els de la setmana passada el volen agafar com a himne de l'Estat Macroparc Eòlic, vull dir que el Canta Notícies té ressò, eh?
Bueno, la felicitació és pel Canta Notícies i per tu i per la ràdio, perquè bueno, tenim aquesta finestra oberta de cara al país, de cara a la gent, i hem tingut un cop de sort aquesta vegada que la nostra proposta ha caigut bé i entra en unes necessitats que té la gent, no?, d'expressar coses. I aquesta vegada ha anat bé, altres vegades és un pal que us foti jo aquí, que no hi ha que l'aguanti.
Això no és pas veritat. Ramon, què ens portes avui a veure?
Bueno, avui he reaccionat davant d'una notícia que que parla d'uns tallers de robòtica a la biblioteca de l'Escala.
Es fa aquesta tarda, a les 6.
Sí, doncs bé, no sé per què, així que vaig veure aquesta notícia, repassant la carta de la ràdio l'Escala, em va fer pensar en una cançó d'en Joan Crosas, del grup Esquirols,
sí,
una cançó dels anys 80, que parla del naixement d'una mena d'engendro artificial.
Sí, un Frankenstein.
Com una mena de Frankenstein. I que va titular, curiosament, en aquell moment semblava molt lluny i era una cançó que semblava futurista, que ara potser queda una mica desfassada, perquè realment en Joan Crosas es va quedar curt de lo que podia ser el futur, no? Però, curiosament, la va titular 2017.
2017.
Que per nosaltres ja...
Clar, això ja ha quedat enrere.
Ja és història. Doncs, en aquell moment, esclar, encara era el futur, no? Per tant, va fer aquesta cançó que volia ser futurista, i en aquell moment ho era, i ara ha quedat com ha quedat. Però com que la vaig relacionar amb la notícia, perquè, bueno, ja ho veureu més o menys, el tema deve ser el mateix, doncs aquí va aquesta magnífica, bona cançó d'en Joan Crosas,
titulada?
Que diu l'any 2017.
L'any 2017,
és
molt
així.
Bé.
El dia 12 de febrer de l'any 2017, totes les veus a la ciutat no parlen de res més. Compten d'un cas que ha passat a la maternitat. N'ha nascut un minyó, si és que se'n pot dir minyó. Els uns diuen que no té nas i que li falten peus, i d'altres que és un marcià caigut de dalt del cel. Tothom hi fa el seu safreig, falta informació, i els partits polítics fan una manifestació. Cansat de tantes queixes, l'Ajuntament pren part. Convoquen els diaris i es donen detalls necessaris per a calmar l'opinió. Resulta que és un xicotet de mida natural. Cames i peus no n'hi veureu, són rodes de trial. Per mans claus angleses, per boca un embut, i dins les orelles radiocassets li han nascut. I doncs que ha estat la mare o el pare del nadó, el metge va i contesta de pares desconeguts, fills de la civilització. I doncs que ha estat la mare o el pare del nadó, el metge va i contesta de pares desconeguts, fill de la civilització, de pares desconeguts, fill de la civilització. Joan Crosas.
Ara m'has fet pensar que, clar, totes les pel·lis futuristes, normalment és l'entorn 2030. Clar, nosaltres ja també el tenim gairebé a tocar, eh?
Sí, i passarà el mateix, que passat el 30 ja quedarà desfassat.
Sí.
Per més que t'avancis.
I seguirem sense levitar i poder volar i aquestes coses, que sí que es preveien.
Vés a cebre.
Doncs Ramon, com sempre, moltes gràcies avui doncs amb aquest caire futurista, i desitgem des d'aquí que tots els que participin d'aquest taller de robòtica aquesta tarda s'ho passin d'allò més bé.
Al tanto que no ens neixin monstres com aquest que descriu en Joan Crosas, per això, eh?
Esperem, que vigilin.
Bueno, de fet, jo quan veig un robot m'espanto, eh?
Sí?
Home, sí, jo sí.
Tu has vist el robot aquell que sembla realment una dona?
Aquests que tenen formes humanes.
Sí, i que a part de lo que tu li dius, ella va gravant i tot el seu coneixement va creixent, això...
Això i la genètica són dues coses que em tenen molt espantat.
Fan una mica de por, eh? Ramon, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
És un quart d'una del migdia i és moment de que ens visiti la Susana del Punt Òmnia. Bon dia, Susana.
Hola, bon dia.
I què tal? Què em portes avui? Avui tinc aquí una llista predilecta, crec jo, eh?
Ai, doncs sí, mira. La llista Robinson,
què
que
és?
Es diu.
Què és la llista Robinson?
Aviam, doncs la llista Robinson és un servei que tenim que serveix per evitar totes aquelles trucades que rebem.
Es fam.
Sí, aquelles trucades que rebem de vegades amb horaris estranys, caps de setmana i així, que ens intenten vendre qualsevol cosa, que ens donem d'alta o que contractem una assegurança, etc, etc.
I això funciona?
Sí, funciona, ho he provat, ho he provat.
Sí, ho has provat?
Sí, bueno, hi ha un cert temps de marge que ja explicaré, però sí, és una pàgina web que està gestionada per l'Associació Espanyola d'Economia Digital.
Val.
O sigui, que és un servei seriós.
Doncs vinga, a veure, com podem evitar aquestes trucades comercials que realment poden arribar a ser molt, molt, molt pesats, eh?
Sí, és això, perquè de vegades si reps moltes trucades de serveis que no necessites, què fem? Bé, el primer que fem, de vegades no contestem, és un error, perquè aquestes trucades s'han de contestar perquè ells continuen insistint. De vegades bloquegem el número de telèfon, ens pensem que, mira, ja l'he bloquejat i ja no em tornarà a molestar.
I et truquen amb el mateix, amb un número diferent al final.
Evidentment, aquestes empreses tenen un munt de números de línies associades, llavors, encara que bloquegem el número, continuarem rebent més trucades. Llavors, per això existeix la llista Robinson. Serveix, doncs, per exercir el meu dret a no ser molestada. I és això, és un servei gratuït que simplement jo he d'entrar a la seva pàgina web, que és www.listarobinson.es.
D'acord.
Val, un cop aquí, jo he d'omplir un formulari amb el meu nom i cognoms, la meva data de naixement, mail i contrasenya. La data de naixement és perquè a partir dels 14 anys jo ja puc donar-me d'alta en aquesta llista Robinson, i en el cas de que jo tingui fills que siguin menors de 14 anys, jo també puc sol·licitar donar-los d'alta a ells, en el cas de que tinguin telèfon o aquestes coses, perquè no els molestin o no els emprenyin intentant vendre coses que no toquen.
Hi ha moltes vegades que fa truquen i ningú et contesta, que dius quina por, què pretenies amb aquesta.
Estàs una estona allà escoltant i saps? I et quedes així. Doncs és això, és només omplir aquest formulari. Llavors reps un mail que s'ha de confirmar, no?, per verificar la teva adreça. I llavors hi ha diferents opcions, perquè aviam, potser tu vols continuar rebent publicitat, però no pel mitjà que tu el reps. Llavors nosaltres podem escollir si volem afegir o modificar la nostra adreça de, per exemple, correu postal.
Va.
Doncs jo no vull rebre aquestes publicitats en aquest correu o en les nostres adreces de mail. O també podem gestionar els números de telèfon, no? Potser jo tinc dos números de telèfon i en un m'interessa rebre-ho i en l'altre no, o SMS. O una altra cosa més concreta és quins sectors no volem rebre publicitat, no? De quines empreses vull bloquejar. Llavors hi ha diferents tipus.
Que no em truquin els del gas, que no em truquin telefonies. No?
Sí, energia i aigua, no? Finances, formació. Potser sí que ens interessa rebre informació sobre de cursos formatius, però no volem rebre, doncs, energia, perquè no m'estic canviant de companyia de la llum constantment. Doncs és això, et deixa seleccionar quines empreses bloquejo.
I això jo m'apunto a la llista i ja està, ja no em truquen més? O hi ha un marge de temps?
Clar, això hi ha un marge de temps, 2 mesos, que poden arribar a ser 3, per què? Doncs perquè aquestes empreses moltes vegades ja tenen campanyes actives, i clar, tu potser t'has donat d'alta la llista Robinson, però ells encara continuen amb aquesta campanya i se'ls ha de donar un marge de 3 mesos. Per això et dic que jo ho he provat i encara estic dintre d'aquest marge dels 3 mesos. I clar, doncs passats aquests 3 mesos, la campanya ja és efectiva. Què passa? Que les empreses estan obligades a consultar la llista Robinson abans de fer aquest tipus de trucades. Si estic inscrit i em continuen contactant, doncs llavors es tracta de consultar el delegat de protecció de dades de l'empresa en qüestió i localitzar aquesta adreça i dir-los, miri senyor, jo estic donat d'alta a la llista Robinson, no vull rebre més publicitat.
Clar, perquè per molt que estiguem en aquesta llista, clar, quan tu ja tens un mailing fet que ja t'ho envien,
sí.
Clar, és complicat.
Sí, és això.
Un dia m'has d'explicar a veure com donar-me de baixa de certes coses, perquè...
Sí.
Sí, sí, darse de baja. Sí, ja ho clico, però entro en un bucle que no em deixa fer res.
Sí.
I encara em torna a demanar si em vull tornar a subscriure, i és com no, i segueixes rebent, vull dir que n'hi ha dels que un cop t'hi fiques ja no em pots sortir.
Donar-se d'alta és molt senzill, però després per donar-te de baixa ja no t'ho posen tan fàcil.
La veritat és que tens tota la raó. Però bé, la llista Robinson, que jo t'ho deia, ja em si funciona sempre, perquè sí que conec gent que hi és, però, ai, em segueixen trucant, saps?
I clar, dius, perquè clar. També depèn de que hi ha empreses que tu, quan et dones d'alta, sí que estàs indicant el teu consentiment per rebre publicitat. És allò també de vegades de quan acceptem les típiques cookies, no? Que hi ha opcions i així, allò ens ho hem de mirar bé, perquè potser sí que nosaltres hem donat el nostre consentiment.
És que diem sí a tot, perquè clar, sí. Si no, saps, és com un mòbil nou, permets que faci fotos i que gravi, tu t'ho mires i dius, no sé jo si vull que em gravis, no?
Sí, allò... per anar-lo ràpid i fàcil, diem sí, ho accepto tot, i llavors poden passar aquestes coses. Sí.
Bé, ja ho diuen que la mentida més gran de l'univers és llegir les condicions d'ús.
Sí, exacte.
I és ben veritat, perquè m'agradaria veure si arribem a l'1% de les persones que s'ho llegeixen. Doncs la llista Robinson, molt útil si esteu farts i fartes de que us truquin amb propagandes, publicitats que no són del vostre interès, és el que diu la Susana. A sobre us donen marge per dir no, això sí que ho vull rebre, perquè m'interessen els cursos formatius, però no cal, no em vull canviar de llum, per exemple.
Sí,
no?
Exacte.
Però bé, molt bé, la llista Robinson, avui l'hem coneguda i com sempre és un plaer, Susana, bon cap de setmana i ens veiem d'aquí 15 dies.
Igualment.
Merci.
Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
I nosaltres seguim endavant i com cada divendres parlant d'esports, en aquest cas dels Jocs Olímpics, que ja sabeu que han portat cua.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui, aprofitant que del 4 al 20 de febrer se celebren els Jocs Olímpics d'hivern de Beijing 2022, aprofitem per dur-vos una petita guia. Com dèiem, del 4 al 20 de febrer es disputen els Jocs Olímpics d'hivern de Beijing 2022. Seran els 24ens Jocs d'hivern i, a banda de Beijing, també se celebraran a les ciutats xineses de Jiangqing i Zhangjiakou, sent els tercers Jocs consecutius celebrats a Àsia després de Pyeongchang 2018 i Tòquio 2020. Beijing es convertirà així en la primera ciutat en celebrar uns Jocs d'hivern i també uns d'estiu. Recordem que el 2028 va ser seu dels Jocs d'estiu. Un total de 15 esports seran els que estaran presents en el programa olímpic d'aquests Jocs. Seran el patinatge de velocitat, l'artístic i el de pista curta, l'esquí alpí, de fons, acrobàtic, combinada nòrdica, salt, snowboard, bobsleigh, skeleton, biatló, curling, hoquei gel i luge. El dia 4 s'obre la llauna amb la cerimònia d'inauguració. Abans, però, ja hauran començat algunes classificatòries, com és el cas del curling o l'hoquei gel. 7 esportistes catalans hi seran presents. Són Quim Salarich, Núria Pau, Caral Castellet, Jaume Puello, Ander Mirambell, Adrián Díaz i Olivia Smart. 4 esportistes més que el 2018. Una convocatòria on repeteixen Castellet, Salarich i Mirambell. En esquí alpí tindrem a Quim Salarich en modalitat slàlom, que a més arriba als Jocs en el seu millor moment, i també a Núria Pau, que ens representarà en modalitat gegant i després d'haver superat una lesió d'espatlla que va fer perillar la seva classificació. Caral Castellet participarà per cinquena vegada en uns jocs en la prova de halfpipe de snowboard i buscarà la seva primera medalla olímpica per sumar al gran palmarès que acumula. En esquí de fons, Jaume Puello debutarà en uns jocs olímpics en la modalitat d'esprint. Ander Mirambell participarà en els seus quarts jocs i ho farà més com a abanderat espanyol i intentant superar la seva millor posició, la 23ª de Pyeongchang 2018. I en patinatge artístic, Adrián Díaz i Olivia Smart debutaran com a parella en uns jocs, tot i que Díaz ja el van poder veure a Sochi 2014. I aprofitant que Ander Mirambell serà l'abanderat espanyol juntament amb Caral Castellet i que aquests seran els seus quarts jocs en una modalitat com és l'esqueleton on mai abans havíem tingut representació, hem recuperat la conversa que vam tenir ara fa 4 anys abans dels jocs de Pyeongchang 2018. Per arrencar, voleu saber com són els jocs des de dins? L'Ander ens ho explica.
Bueno, els Jocs Olímpics són diferents. És una competició que passa cada 4 anys. És complicat perquè hi ha molts nervis, hi ha molta premsa, el tipus de gel és diferent, el circuit està preparat de forma diferent en quant a la Copa del Món i fa que sigui algo on tot es magnifica. Llavors, un cop estàs allà, és difícil a vegades tornar a la normalitat d'una competició de Copa del Món, i jo crec que la gent que millor s'adapta és la que rendeix millor, així que, bueno, és algo diferent.
I quina importància tenen per a tots els esports d'hivern?
Jo crec que ens permet sobreviure. Jo crec que aquesta és una mica la paraula. És veritat que si no hi hagués uns Jocs Olímpics d'hivern estaríem morts, però tot i així jo crec que s'hauria d'invertir més i buscar més potencial. A casa nostra el turisme esportiu ha sigut durant molts anys un puntal i jo crec que hi ha una branca tant amb neu com amb gel que es podria crear molt més, no? Jo crec que encara hi ha marge de créixer en aquest sentit. I s'han d'aprofitar els Jocs Olímpics i aquestes cites per intentar enganxar més nens en els col·legis, etc.
Els esports d'hivern comencen a agafar força a casa nostra, però hi ha països on veritablement són l'esport rei. Canadà, Rússia, Alemanya, entre d'altres, en són un bon exemple.
Hi ha països on els esports d'hivern són molt grans i els Jocs Olímpics també, i la veritat és que, bueno, va creixent, no? Sí que crec que els Jocs necessiten una regeneració, més a països com a Sud-amèrica, hi ha molts països que tindrien atenció, o a casa nostra, però és veritat que Noruega, Finlàndia, Alemanya, Rússia, Estats Units, Canadà, i per suposat Suïssa i Àustria són esports que segueixen. De fet, els horaris estan molt enfocats a que la gent a tot el món pugui veure, no? La cerimònia crec que és a la 1 de la tarda hora a casa nostra i això permet veure'l tant al continent americà com al continent asiàtic.
Ho dèiem abans, l'Ander serà representant d'Skeleton i ho farà en els seus quarts Jocs Olímpics d'hivern, després dels de Vancouver, els de Sochi i els de Pyeongchang. Però realment sabem què és l'Skeleton? Això és el que ens ha explicat l'Ander.
Parlem d'un esport diferent que aquí no es practicava. Quan vaig començar el 2005, va tornar a ser olímpic el 2002 i és un esport, podríem dir, de velocitat, amb bastant de risc, que baixes de cap per un tub de gel a 140 km per hora i on hi ha països com Alemanya que tenen 3 circuits, és algo que els nens fan a partir dels 12-14 anys ja baixen amb trineu. Per tant, és un esport que enganxa molt, que té velocitat i molta màgia.
Voleu saber com se sent quan practica l'esqueleton? O quan té l'oportunitat, com ara, d'assistir a grans competicions internacionals com uns Jocs Olímpics?
Com un nen gran que baixa amb trineu, és la veritat, m'aporta molt. Soc feliç, el fet de jugar-te-la amb la velocitat, amb les curves, és una sensació màgica. I la part de competició i representar tot un país pues, és algo que és un somni, no? Quan ets un nen i somies anar a uns Jocs Olímpics o competir amb l'atletisme i fer alguna cosa gran, doncs, poder representar el teu país en Copes del Món, en Jocs Olímpics, doncs, té alguna cosa excepcional, no? I si a sobre gaudeixes i t'ho passes com un nen a sobre el trineu, doncs, una sensació que és difícil d'explicar.
Fa 4 anys amb l'Ander parlàvem dels objectius en els seus tercers Jocs Olímpics d'hivern. Ell ens parlava de baixar de la 24a posició i justament ho va fer. De fet, va quedar 23è, sent la millor marca registrada mai per ell mateix en uns jocs en la prova d'esqueleton.
Tot el que no sigui per estar per sota 24 és un fracàs. Jo crec que hem d'estar a la quarta baixada, que és el top 20, i crec que podem lluitar per fer un top 15. Hem de ser ambiciosos. Som molt competitius aquesta temporada. L'any passat vaig ser la millor temporada de la meva vida. Hem venim de guanyar la Copa Amèrica. Vam ser novens al Campionat d'Europa.
I avui ens acomiadarem amb les paraules que ha enviat Mirambell a través de les xarxes socials, on explica com és el circuit on competirà a Beijing i també les seves sensacions com a abanderat de la selecció espanyola juntament amb Caral Castellet. Ens retrobem, ara sí, la setmana vinent.
Amb ganes d'arribar als Jocs Olímpics de Pequín. Seran els meus quarts Jocs Olímpics, amb una disciplina com l'esqueleton, que consisteix en baixar amb un trineu de cap per un tub de gel. El circuit de Pequín és un circuit bastant tècnic, no és el més ràpid del món, jo crec que estarem al voltant dels 125-130 km per hora, i amb moltes ganes d'estar allà competint amb els 25 millors del món, que és una de les diferències amb els altres jocs, no? Que han passat de 30 a 25, i la classificació ha sigut més dura que mai. A part, també tinc la sort i l'honor de poder portar la bandera conjuntament amb la Caral Castellet, que crec que això és algo que fa que tot sigui encara molt més espectacular o més surrealista, perquè quatre Jocs Olímpics i portar la bandera és algo que no hagués imaginat mai. Així que no us perdeu els propers dies dels Jocs Olímpics d'hivern. Seguiu-nos a tots els esportistes catalans i ens veiem allà. Salut!
Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Ràdio L'Escala presenta Els Dramàtics.
Ha arribat el moment de parlar de teatre i avui ho fem amb la directora de l'escola, la Diana de Girona, la Cora Rossell. Bon dia, Cora.
Molt bon dia. Hola.
Hola. I avui sí que directament ens volem pujar dalt de l'escenari i saber com hem de viure aquest escenari, que no sempre és fàcil, Cora.
No és gens fàcil, però la idea és viure-ho com a la vida misma, que diuen, no?
Com a la vida misma.
Com a la vida misma. Des de viure el moment, des de les sensacions i els estímuls que ens provoquen a cada moment el company, la situació, l'escena, com ho viuríem en la vida quotidiana, deixant-nos portar doncs, per els impulsos o per les necessitats que tenim. Com, per exemple, doncs, ens ve de gust, ens anem a una cafeteria a fer un cafè amb els amics, no? Amb aquesta naturalitat i aquesta frescura, pues, lo mismo. Sense fer veure que vull anar a fer un cafè, sinó vull anar a fer un cafè i el vaig a fer.
El
no?
fer veure o el viure-ho és el que determina un teatre més amateur d'un teatre més professional, eh, Cora?
Sí, per nosaltres, des de la Diana, treballem moltíssim això, el no voler mostrar o voler il·lustrar, perquè llavors és com robòtic, no? No és, el no ser vivencial no és autèntic, no... és això, no crea en el públic aquesta sensació d'estar visquent alguna cosa en el moment i enganxar-se, no? Si no és, bueno, doncs m'estan mostrant que passen coses, però no m'enganxo, perquè l'inici tampoc no s'ha enganxat amb això, no? I aquí a l'escala, per exemple, ens encanta venir perquè verdaderament és un públic que s'enganxa amb molta facilitat i sents com comenten i com estan en la història, no? I això és el que a nosaltres ens interessa crear en el públic, que s'enganxi i sentin que estan vivint tu també ells. Llavors, per trobar aquesta naturalitat, aquest sentit de veritat a dalt de l'escenari, doncs és molt important seguir unes pautes, perquè sense voler, quan tu assages, de cop en un assaig trobes una cosa que queda molt bé i el que no podem fer és cometre l'error de que cada assaig repetir allò que hem trobat, perquè un que va estar molt bé, no, perquè llavors estem fent veure intentant il·lustrar allò que vam trobar una vegada, però no és fresc, no és de veritat, no està passant en el moment, no ho estem vivint de veritat, ho estem repetint, no? I és molt important que s'han de seguir uns passos perquè sigui fresc i sigui de veritat, i no és el repetir.
Molt bé, eh? Doncs anem a pams, a veure com ho aconseguim, sí. Això, perquè, clar, la teoria és bona, a la pràctica sí. No és tan fàcil.
No. Mai ningú ha dit que la feina d'un actor sigui fàcil, tot i que pensen que sí, no és gens fàcil. No. Per recuperar l'estímul que em va donar aquella sensació, aquella emoció, cada dia en un assaig o donant una gira a cada bolo, primer de tot ens hem de centrar en els antecedents.
Uh-huh.
Vale? Això, la paraula antecedents és com, què és això, no? És saber d'on vinc, no? L'escena anterior o què li ha passat al meu personatge abans del moment en el que estic representant. I és molt important perquè és el motor del present on estaré. Si vaig tenir una discussió, si l'escena anterior he tingut una discussió amb la meva parella, aquest motor de la discussió ja l'haig de mantenir. Haig d'estar recordant, haig de mantenir aquesta emoció de l'enfadament. Val? I clar, l'estar jo enfadada, evidentment reaccionaré d'una manera o reaccionaré d'una altra. I és deixar-te portar després per com reaccionaràs. Val? Però el motor de l'antecedent és el que et dona vida en el present, per dir-ho així.
Uh-huh.
Val? Llavors, un altre punt seria la situació on estic. No em sento igual si estic a casa meva, que si estic no, a la meva oficina, amb el jefe mirant-me, que si estic en un cementiri, que si estic a la platja. La sensació de l'aquí ara, l'atmosfera que es crea en l'espai, també és algo que del que t'has de posar atenció i empapar, no?, per dir així. Llavors, una altra cosa que s'ha de tenir molt en compte és l'imaginari, vale? Perquè, evidentment, tu no estaràs en un restaurant.
No.
Dalt de l'escenari, estàs dalt de l'escenari.
Hi ha un atrezzo i una escenografia. Exacte. Que fa veure que estàs en un restaurant, no?
Exacte, però tu has de crear l'imaginari que hi ets, de veritat. Per més que tinguis un atrezzo o una escenografia que t'ajudi a que sembli més veritat, l'atmosfera l'has de crear tu des del teu imaginari, no? I és molt important. De fet, és un dels punts que algun dia parlarem, no?, aquí també, de l'imaginari, perquè és importantíssim. Llavors, una altra cosa és que els objectius que té el personatge, no? El personatge reacciona com reacciona, no perquè està escrit en un paper, que sí, evidentment, eh?
Uh-huh.
Però l'objectiu no ha de ser perquè aquí en el text me diu això, sinó, vale, el meu personatge té uns objectius, té unes necessitats i vol aconseguir allò. Vol aconseguir, per exemple, que el meu company pues m'escolti, no? I l'altre està treballant i no m'està fent cas. Doncs hem de buscar estratègies perquè em faci cas. I ha d'haver-hi aquesta urgència de que sigui així, perquè aquesta urgència és la que ens porta a una emoció o a una necessitat.
Que potser, no, doncs, en aquell moment apugem més la veu, per exemple, Cora, perquè volem que ens escoltin, no? Cosa que faríem a la vida real.
Exacte, o ens posem davant, no? O li traiem les mans del teclat i és com, i el mires als ulls i li dius, m'escoltes, per favor? Però hi ha aquest objectiu i aquesta necessitat que a mi em dona un motor, també, vale? I llavors, clar, evidentment, aquest company és el 50% de la feina, està per ell. Perquè en realitat totes les coses, en el fons, o sigui, tu has de tenir un antecedent, tu has de tenir una situació escènica, jo estic aquí, per tant, no estic igual a casa que un cementiri, jo haig de tenir uns objectius, que és que el meu company m'escolti, però al final el meu company em donarà el 50% dels meus estímuls.
Uh-huh.
És ell que amb la seva reacció cap a mi em crearà una acció, no? Em tocarà i allò em remourà i jo li contestaré. Llavors, tot això, totes aquestes coses, ens porta a tenir unes emocions, no? Aquest enfadament del que jo vinc, aquesta situació que em genera estar a la biblioteca, i jo haig de tenir una discussió amb el meu company, però no puc pujar la veu, per tant, ja com una retenció. I aquest company, que també em torna la seva resposta, i potser no me torna la discussió, es fica a plorar. I a mi això com em remou.
Clar.
Totes aquestes situacions a mi em porten a l'emoció de l'aquí i ara, de la realitat i del que passa.
I aquí la importància de l'equip amb el que estàs treballant, no? Perquè potser sí que hi ha un personatge que està vivint l'escena i l'altre que, pel que sigui, aquell dia està desconnectat. I clar, és el que dius, fingir, en el moment en què has de fingir una reacció quan l'altre no t'ha donat la tornada, complicat també.
Aquí la veritat és que és un treball d'equip, com dius tu, i els dos, quan estan a sobre l'escena, han d'estar igual d'impunes, que en dic jo. Nosaltres a l'escola fem un treball abans de començar. Sempre, o sigui, ara no em sortirà la paraula, el fet de dir, vale, hi ha una confiança de grup per poder ser impunes i despullar-nos davant de tots els companys. O sigui, treballar amb les emocions no és fàcil. I tots hem d'estar una, connectats, concentrats i no jutjant el que potser ens sortirà. Perquè és això, som humans i a vegades sentir-nos jutjats ens frena i no ens ho podem permetre. Llavors, el meu company ha de sentir-se igual de lliure per poder expressar com sigui, i jo també, i crear aquesta connexió mútua. Pot ser que un dia el meu company no estigui connectat, llavors, bueno, jo l'haig d'ajudar des de la meva connexió, no? I posar-lo en peus. És el que et dic, potser l'escena aquesta sempre s'ha assajat cridant perquè jo vinc tan enfadada del meu antecedent que em surt així, però el meu company aquell dia no està potent perquè ha tingut un mal dia, perquè som humans, els actors. Llavors, potser jo, la meva manera de cridar-li l'atenció i que deixi estar el teclat és simplement mirar-lo, sentar-me i esperar que ell reaccioni. Això és viure-ho. Vale, no ho estic mecanitzant. Avui el meu company està diferent i jo ho reacciono diferent.
Uau, això és fort, eh? S'ha d'estar amb els 6, 7, 8, 9 sentits.
90 sentits en escena, perquè és això, no només està per lo teu, sinó per com està el company. No? I en aquest joc d'equip ajudar-lo.
I sentir aquestes emocions, eh? Sentir-les, sí, de veritat.
Exacte.
Doncs
sí, sí, sí.
Un bon repàs, i és el que deies, no? A vegades, doncs, assagem, hi han moltes obres, mira, per exemple, aquí a l'Escala, el grup de teatre assajava, però feia una representació, dues representacions, un equip professional que porta fent aquella mateixa representació, doncs, 20 vegades en un mateix mes, potser si la vaig a veure ahir, o la veig avui, o la veig demà, hi han matisos en aquella obra, tot i ser la mateixa obra amb el mateix text.
Seguríssim. Jo sóc una fan dels musicals i els musicals que em captiven reconec que els he vist més de 2, 3, 4 vegades, i tot i que l'essència del musical és la mateixa, perquè això no pot canviar, un actor pot estar diferent en una funció o en una altra, pot estar cansat perquè porta tota la setmana o ha estat a 40 de febre i es troba malament, i veuràs que ell i inclús els companys del voltant s'adapten a la nova situació del company, de l'actor, no? O, bueno, o veure un musical que han canviat l'actor, i tot i que l'essència del musical és la mateixa, el nou actor porta una essència diferent al personatge.
Clar.
I canvia aquest personatge, tot i ser el mateix, té coses diferents, no? I canvia.
Això passa amb grans produccions, que hi ha els substituts, diguéssim, els segons.
Els covers, exacte.
Els covers, sí, gràcies, sí. No em sortia la paraula. Crec que teniu un eslògan a l'escola, la Diana, que té molt a veure precisament en això de viure.
Tenim l'eslògan de viu la vida dalt de l'escenari.
Viu la vida dalt de l'escenari.
Sí.
Home, que, doncs, és una experiència. I això també, entenc que per als actors el fet de viure-ho també els hi deu remoure moltes coses. Un actor també ha d'estar molt emocionalment preparat i treballat.
Molt, moltíssim. Bueno, no té per què estar-ho, però si no, el procés ho estarà. Perquè, clar, evidentment és això, es desperten coses, perquè potser un personatge pues, necessita, pues, no sé, tinc l'exemple d'un alumne d'ara, no? que el seu personatge és un noi no cregut, però sí que és un tio fresc, que està molt segur d'ell mateix, no? I ligotea bastant, no? Per dir-ho així. I el noi és supervergonyós, i això com ho hem de fer treure, no? Pues s'han de començar a rebuscar dins d'aquest actor les coses que li poden treure que s'assemblin a aquest personatge, no? I, clar, aquest actor està fent una feinada d'autoestima, de gestió de la vergonya, d'empoderar-se, que, evidentment, doncs això personalment li repercutirà, evidentment, no? Vull dir, és així, acabem treballant amb nosaltres i amb les nostres emocions.
I potser se n'emporta també alguna coseta cap a la seva vida real, fora de l'escenari, diguéssim.
Sí, sí, clar, sí, sí.
Doncs viure la vida dalt de l'escenari és el concepte que us volíem transmetre avui, passant, doncs, per, com molt bé ens has explicat, Cora, per als antecedents, aquesta situació escènica, l'imaginari, l'objectiu del personatge, òbviament, en relació amb el company i amb aquestes emocions que, doncs, perduren. Mira, i precisament parlàvem del llop aquesta setmana amb una altra col·laboradora i com la persona, el professor que els estava assistint deia a la primera frase sí, a la segona ja t'ha sortit del personatge. I això, els que sou professionals, Cora, es veu a primera vista. Potser el públic no ho veu tant, o sí?
Sí, a veure, no és de la segona vegada, perquè és això que et deia, com el personatge sigui molt diferent a tu, et costarà una miqueta més, no? Però sí, has de fer un treball, que més endavant en un altre programa us explicaré de connexió amb el personatge perquè sigui fàcil trobar-te i sigui el més proper a tu possible i no sigui una actuació falsa sempre que actuïs perquè faig veure que, sinó que sóc aquesta persona.
Carai, m'agrada com ha sonat això. Cora Rossell, directora de l'Escola de Teatre La Diana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest divendres i ens retrobem d'aquí unes setmanes per seguir creixent i construint actors i actrius aquí amb pinzellades, però a veure si també posem el cuquet a la boca d'algú i mira, doncs, a estudiar teatre, que actors i actrius sempre en fan falta.
Sí, oi tant. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Merci.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
I nosaltres us proposem sempre propostes culturals i la Maria Negra us les explica en tot detall. Endavant, Maria.
Setmana amb poques estrenes als teatres. La de més pes és Adéu Arturo, al Teatre Coliseum de Barcelona. Una esbojarrada comèdia amb tocs surrealistes que, com sempre, està amanida amb les coses més característiques i el més pur estil la cubana. A més, hi ha participació del públic, sorpreses, música i molt d'humor. Un espectacle de gran format que ha obert portes aquest dijous, de moment disponible fins al mes de març. Ara, si voleu entrades, aneu entrant a la pàgina www.grupbalanyà.com, doncs les funcions ja comencen a penjar el cartell d'entrades exaurides en certs dies puntuals de la setmana. Si ens fixem en el teatre de proximitat, a Banyoles, aquest diumenge es pot gaudir amb l'espectacle de teatre i dansa La motxilla de l'Ada. Una mirada i tot un homenatge a la valentia dels menors que decideixen canviar de gènere. L'Ada és una nena que quan va néixer es deia Adam. Des de ben petita sabia que la motxilla invisible que duia li pesava massa, així que un dia va decidir desprendre's d'ella i amb ella també va perdre la lletra M del seu nom i es va convertir en l'Ada. S'ha programat dues sessions, a les 12 del migdia i també a les 5 de la tarda. Preu d'aquesta funció, 5 euros. Per més informació i disponibilitat, www.cultura.banyoles.cat. A Torroella, l'Espai Teatre desembarca Final de partida, adaptació d'un clàssic de Samuel Beckett, molt oportú pel temps que vivim. Confinats dins una habitació amb dues finestres que els connecten a un exterior sense vida, amb un invàlid sec i Clop, el seu servent, un home coix i hiperactiu. Passen i discuteixen. Una obra amb Jordi Boixaderas i Jordi Bosch. Preu de l'entrada, 12 euros. Per més informació, www.espaiter.cat. I diumenge, al Teatre Bescanó, també s'apunta al Teatre Infantil, amb Una dent sota el coixí. La Lluïsa és la responsable del magatzem de joguines del ratolí Martí, del ratoncito Pérez, de la fada de les dents i també dels angelets. Quan un d'aquests personatges recull una dent de sota el coixí d'un nen o una nena, li porta a la Lluïsa, que és l'encarregada de triar el regal ideal per a aquell nen o nena. El problema és que s'està fent gran, està cansada i moltes vegades s'equivoca de regal. Per això està buscant algú que pugui substituir-la en aquesta feina tan important. Seràs tu aquesta persona? Per saber-ho, aquest diumenge a les 12 al Teatre Bescanó.
Vinga, comencem l'entrevista. El teu nom?
Violeta!
Ah! El ratolí, la fada de les dents, els angelets, sempre estan pendents de les vostres dents. Quan una dent va lliure i sempre estan a punt, venen cap a ti amb la dent del coixí.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
Amb poc més de 2 gigabytes de memòria històrica, un present per descobrir i un futur incert però meravellós, l'actualitat vista des d'un rentaplats. Amb tots vosaltres, Joan Brugués.
Bravo.
Una ovació per rebre Joan Brugués.
Se m'estan acabant les gigues.
Sí?
Has d'anar a carregar.
Ara amb 2 gigas...
2 gigas no vas enlloc.
No t'hi queben ni les aplicacions del teu mòbil.
Exacte,
a dia d'avui amb 2 gigas.
Res, 2 gigas.
Com ha canviat l'informàtica? Haurem de fer una careta nova, no? Però és que m'agrada, aquesta m'agrada, eh?
Bueno, només hauria de ser de canviar les...
Amb 200 gigabytes de memòria històrica.
Per exemple, o una tara, ja posem-hi llarg. Hem de dir en Juanjo, que aquesta és la veu d'en Juanjo Vigut.
Ah, sí?
Sí.
Ah, oi, saps que no l'havia identificat mai?
Mm.
Ah, doncs mira, doncs li direm al nostre DJ Vigut que ho torni a gravar.
Exacte. Molt bé.
Anem a rentar plat, Joan.
Vinga, si s'han de rentar, els rentem.
Perquè rentar per rentar...
És tonteria.
Doncs vinga, anem per la paraula, el
la
número.
La paraula és fira.
Fira?
Fira.
Fira de què?
Fira d'entitats.
D'entitats? Que sí. La recuperem?
Es veu que sí, que se recupera després de 2 anys de no... A veure, és que estic sort, eh?
Ara, està sort, a veure, ara, a puja el volum.
Sí, ei, un xic de rever, sí. Ei, va,
oi,
sí.
Oi, oi.
Vale. Vinga, ara, doncs es recupera aquesta fira d'entitats, aquesta fira de que es celebra el primer dia de maig, com es havia fet habitual, i que no s'ha fet les del 2020 i de les 2021, i ara, com que tot es va relaxant, doncs es tornarà a recuperar, i podrem veure les entitats, ara. Algunes no hi van totes, algunes hi van, doncs allà per donar a conèixer el que fan.
Mm-hmm. Home, d'entitats n'hi ha diverses, eh?
Sí, però no totes.
No totes hi participen, però d'entitats en tenim bastantes, sí. Aquí a l'escala, eh?
Sí, però no totes.
No totes hi van.
N'hi ha diverses, no totes. I en allà doncs, es fan tota una sèrie d'activitats, i és això, per fer nous socis.
Home, això està bé, a captar.
A veure si en capten algun. Jo sempre he sigut molt escèptic, però bueno, en fi.
Sí? Home, com si tu no formessis part de cap entitat,
sí,
rei meu.
Sí, però quan jo estava a l'entitat no hi van anar-hi.
Ah, val.
No hi van voler anar-hi mai. I que hem de portar allà una creu i que la gent es pengi la creu.
Una bona atracció, eh? Vés a saber quants hi pujarien, eh?
Sí. Exacte.
En aquest li deixem, no?
Exacte, fins que s'assequi.
Doncs fira és la paraula d'aquest rentaplats. I quin és el número?
El número és 21.
Què és 21?
21 perquè són els projectes que rep el GALP.
Oh, el GALP Costa Brava.
No confondre amb gasolinera, eh?
No grup confondre. D'acció local pesquer.
Sí, perquè el noi ara que ens fa la d'això... És curiós, perquè l'altre dia, en Dario, hi havia una sabateria aquí a l'escala que era Can Dario.
Ah, sí? Ah, va, mira.
Can Dario. Segurament els que tenen una edat se'n recordaran. Suposo que seria en Dario, però Can Dario. Doncs, clar, estava buscant la fotografia per fer aquesta notícia a la pàgina web, i, esclar, posava GALP i li sortia la gasolinera.
Clar, no anaven bé, no
li va costar bé. Li va costar trobar la fotografia per il·lustrar la notícia aquesta de que el GALP en rep 21 projectes per entrar en les subvencions d'aquest 2022. 4 d'ells són vinculats a l'escala, 3 d'ells presentats per la cofradia Pescadors i una per les empreses anxoveres locals.
Home, doncs està molt bé que aprofitin aquestes subvencions que venen del Fons Europeu Marítim i de la Pesca i que enguany tenen un pressupost de 500.000 euros, eh? Per tant...
Veus, com que tu ets una dona de pesca...
Home!
Una dona de pesca, que vas pescant cap aquí, cap allà i pesques, i entens...
Jo pesco entrevistes.
Vull dir, se sap quins projectes a la cofradia, quin tipus de projectes ha presentat, s'han donat a conèixer i...
Ho explicava la notícia a l'Abel?
Un
i aquí el silenci incòmode si vols busco la notícia, eh?
No, però com que tu has tractat aquest tema...
Sí, no sé ben bé de què es tracten. Clar, pensa que hi ha projectes que es fan nous cada any i projectes que són continuïtats, no? Que el van engegar l'any passat, el volem fer créixer més, no sé.
Bueno, doncs està molt bé. I això, com la resolució, com se sabrà?
El maig.
El maig diran
el
qui
maig...
subvencionen i qui no.
Ah, exacte, i abans del 15 d'octubre han d'haver executat el projecte.
Ah, carai. Ah, molt bé.
No sé quins són, però sé, quatre dades les tinc. Home. Doncs número 21, Joan.
Vinga, número 21.
I el noi, o
el
noia,
noi, aquí
o
tenim
molts més.
En tenim molts, perquè el Portal Blau ha donat a conèixer ja algunes dels artistes que hi participaran. Agnès Algaró, Sextet Gerió, Anna Andreu, Companyia Circ, o Sia Circ, Ella, Dafne Critaràs.
Critaràs.
Aquests, fins ara, jo no en conec ni un, però ara venen els coneguts.
Vinga.
Que és Stay Home, No Més Puedo Estar Sin Él, i els Catarres, a més de...
Anxoves a l'escala.
Exacte, els Catarres venen aquí, i bueno, nosaltres els vam entrevistar de seguida com va sortir l'un de les anxoves de l'escala. Ah, ve l'ara Malikian, també.
Sí, això s'ha sabut avui.
Que s'ha sabut ara. Ara que venia Malikian. Malikian, vens, ja ha dit, ara.
Ara.
Ara ven Malikian. I els Catarres, ja de seguida que vam... De seguida que va sortir aquesta cançó. I a més ells ja van venir, me'n recordo la primera vegada que varen actuar aquí, va ser el dia del pregó, va ser el primer pregó que es va fer de nit, perquè abans es feia el migdia, després es va passar a la nit, i després hi havia la botifarrada a la plaça del Mercat, i en allà, ui, necessita renciar su equipo. Mira. Ahora no, recordar-me más tarde.
això de la tecnologia, Joan.
Vale. I això, i van actuant allà, a la botifarrada, i bueno, ja han vingut algunes quantes vegades més.
Els d'aigua freda.
Exacte. Que algú passava gaire freda, d'aquest de Begur. Com que hi ha una cala de Begur que es diu Aigua Freda,
sí.
Algú es pensava que eren d'allà.
Que eren d'allà.
Que eren d'allà. Però, esclar, allò és un lloc turístic. No sé, que no han sortit d'allà.
No, són del Vallès, són del Vallès.
És una altra aigua freda. I els Stay Home, a mi m'agradaria saber si els Stay Home només es dediquen. Tu, que has sigut una set capdavantera.
A veure.
Però aquests no hi eren, a la teva
no,
època.
No, encara no.
Que va ser el programa... culpable que estiguis ara aquí.
Sí, és veritat. El set capdavanters va fer que jo estigui treballant a Ràdio L'Escala, és veritat.
Doncs, si aquests els Stay Home, només es dediquen a l'Stay Home, o encara estan amb, penso que era Doctor Prats i Abuos.
Simultàniament.
O si ho estan fent simultàniament.
Sí, sí.
Perquè jo no crec que aquest estiu hagin pogut estar amb els altres grups. Perquè és que la gent que tenien aquests Stay Home, si eren a per tot arreu. Era per tot arreu. Jo em penso que els he hagut de posar substituts en els altres.
Jo els vaig veure al Canet Rock i, òbviament, el que era de Buhos actuava amb Buhos i el que era Doctor Prats actuava amb Doctor Prats i després va actuar a Stay Home. Ah. Vull dir
bueno,
que...
perquè van coincidir.
Clar, no, sé, no sé com què passa quan se'ls hi solapen els calendaris.
Jo vaig veure que va ser un dels grups que va actuar més durant aquest estiu i em penso que tenien actuació cada dia si no en tenien dues per dia.
I a veure si duren. Aviam si aquest efecte confinament que els ha fet brillar segueixen amunt o no. De moment tenen bones perspectives. Doncs bé, Portal Blau, hi ha ganes, que queda molt encara per Portal Blau.
Sí, sí,
però...
el que passa que, esclar, els altres de moment els coneixem, però bé, aquí a Portal Blau, com va venir l'Ara Malikian, va ser un dels primers llocs que va actuar i quasi se li va donar aquí una bona embranzida perquè tampoc ho coneixien i ara doncs, és un violinista molt prestigiós i d'altres que han passat per aquí, però d'això es tracta aquests festivals, no?, de donar empentes en aquests artistes que no són gaire coneguts. Almenys per la meva banda, vull dir, jo me dius Agnès Algaró, Sestet Gerió, en Andreu i la companyia Sir, i la Dafne, no me sonen de res. No?
El Critaràs ja te l'has estalviat ara, eh?
Sí, perquè si no ho hagués dit malament, això ho has de dir-ho 50 vegades, eh?
Joan, males notícies. La vaca tremolosa, que se'n va el temps.
Sí, senyora. La vaca tremolosa, doncs aquesta mala notícia del Ser l'Escala,
oh, sí,
que no ha guanyat cap partit i es veurà obligat a jugar una fase de promoció, perquè recordem que hi ha dos grups de la categoria.
De tenir taula.
Sí, de la superdivisió en dos grups. A l'altra banda també hi ha ho estava mirant, hi havia el Coviran, que és de Granada, que tampoc havia guanyat cap partit, potser s'hauran d'enfrontar, i mira, la primera victòria de la temporada. Però aviam si tenen sort i almenys s'estalvien de baixar de categoria, no seria la primera vegada que es baixa i després es recupera, perquè bueno, el nom de Ser l'Escala ha estat sempre l'elit del tenis taula, i que ens podem sentir molt orgullosos que hi hagi un club d'aquí que porti el nom de l'Escala i que estigui competint a l'elit d'aquest esport com és el tenis taula, conegut també popularment com ping-pong.
Ping-pong, sí.
Que això no els agradava molt abans als jugadors, ara no sé, suposo. Però hi havia certs jugadors que...
Era com un desprestigi, no?, si li dius ping-pong.
Que diguéssim ping-pong.
I l'anxova quina és? La bona notícia per acabar.
La bona notícia per acabar, ràpidament, doncs, és que l'Escala acull aquest segon any del programa Ocupa Tal, Ocupal, en què participen en concurs de manteniment i pintura un total de 11 joves, doncs està molt bé doncs, que hi hagi aquest interès per aquests joves, i el programa ha escollit una trentena de joves entre 80 candidats, que dius, oh, molt bé.
Home, doncs molt bé, i tant.
I tots ells rebran formació teòrica pràctica dins del mes d'abril. Jo això cada vegada, diguem lo mateix, que hi haurien d'haver-hi doncs, aquest escoles-taller que ensenyessin sí. oficis.
Joan, promovem-ho a l'Empordà, això, va. Com
aquí ja hi havia hagut, aquí ja havia hagut la de jardineria, que això
ho recuperin.
Dic, i això hauria d'haver, doncs, de jardineria, de paleteria, de mecànica, perquè no hi han no hi ha aprenents, vull dir, moltes vegades moltes empreses no volen aprenents, ja volen gent formada.
Clar.
Però esclar, sí, acaba de sortir de l'ou, temps era temps, doncs com es formen? Vull dir, per
és
això,
allò.
Hi hauria d'haver una altra opció, diguem, el dels estudis, digués que es fossin escoles-taller.
Doncs aquí ho deixem, amb Vinga. Aquesta reivindicació per avui.
Joan, si s'ha de deixar, es deixa.
Perquè deixar per deixar?
És tonteria.
Joan, moltes gràcies igualment, i molt bon cap de setmana.
Igualment.
Jo també us deixo aquí, sóc la Cristina Cantal i ha estat un plaer compartir aquest matí de divendres amb tots vosaltres. Vinga, alegria, que ja és cap de setmana, ja queda poquet per als que estigueu treballant. Que tingueu molt bon cap de setmana i ens retrobem dilluns. Un petonàs.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva